Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
A aquesta hora s'està celebrant el ple al Parlament per votar el dictamen que defensa l'escó del diputat Pau Juvillà. Just abans de començar el debat, la presidenta del Parlament deia aquestes dues coses.
Li demanaria que no fes servir la paraula teatre, que és una paraula que jo m'estimo molt, d'un món que jo respecto molt, per vincular-lo al que fem al Parlament de Catalunya com a diputats. La nitidesa i claredat de la votació de l'únic punt de l'ordre del dia per preservar els drets del diputat sobre els quals estem avui votant aquest punt de l'ordre del dia no quedi contaminada per un conflicte d'interessos.
Que la política no sigui un teatre i que els conflictes d'interessos no influeixin en les decisions. Dos premisses que veien el panorama polític d'aquesta setmana al Parlament amb el cas Juvillà i també al Congrés dels Diputats amb la votació de la reforma laboral sembla que a dia d'avui difícilment s'estan complint. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha optat per no desobeir avui l'ordre de la Junta Electoral Central. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Sí, la presidenta de la cambra no ha permès que el diputat de la CUP, Pau Juvillà, votés al ple del Parlament, que ha començat fa tot just una hora.
Pendents a aquesta hora també del Congrés dels Diputats, on si tot va com està previst, d'aquí a poca estona s'aprovarà la reforma laboral.
Si no hi ha sorpreses, la mesura tirarà endavant amb els vots a favor del PDeCAT i els vots en contra d'Esquerra i la CUP.
La Fiscalia ha denunciat per homicidi imprudent una residència de Tremp per la mort de 64 persones grans durant la primera onada de la pandèmia.
El Ministeri Públic considera que hi ha indicis de disfuncions gravíssimes que haurien influït de manera decisiva en les defuncions.
I pel que fa als esports, Carla Boigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Aquest migdia el Barça ha presentat oficialment a Aubameyang el darrer reforç d'aquest mercat d'hivern.
L'objectiu del davanter gabonès és, com ha dit, fer molts gols i tornar a la Champions per guanyar-la. Auba podria debutar aquest diumenge contra l'Atlètic de Madrid.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fer una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La situació meteorològica continua encapçalada un dia més i portem ja més de 3 setmanes per l'anticicló i això vol dir que res es mou i que l'únic que tindrem serà sol i temperatures contrastades, matins freds, dies més atemperats. De fet, avui les temperatures han pujat arreu de Catalunya i són les més altes ben bé amb un parell o 3 de setmanes. De tota manera, demà el temps canvia una mica. Baixaran les temperatures, baixaran més dissabte i es normalitzaran. I de cara a diumenge no variaran més. I pel que fa a l'estat del cel, demà augmentarà una mica la nuvolositat, seran núvols de tipus mig i alt, poc importants, que enterboliran una miqueta l'acció del sol, però en cap cas aquests núvols donaran precipitacions. De moment no es preveuen pluges.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha optat per no desobeir avui l'ordre de la Junta Electoral Central i no ha permès que el diputat de la CUP, Pau Juvillà, votés al ple del Parlament, que ha començat fa una hora. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Borràs finalment no ha acceptat la delegació de vot que ha demanat el diputat de la CUP, Pau Juvillà. Per tant, accepta dia d'avui l'ordre de la Junta Electoral Central que l'insta a no contemplar-lo com a diputat. Ho ha dit així en resposta a Vox.
La delegació de vot de Pau Juvillà no consta en les delegacions de vot d'aquest que hem acceptat per aquest ple. Si volen saber els motius per als quals aquesta delegació no ha estat acceptada, en virtut de l'article 16.1 del reglament del Parlament de Catalunya, és imprescindible que la nitidesa i claredat de la votació de l'únic punt de l'ordre del dia per preservar els drets del diputat no quedi contaminada per un conflicte d'interessos.
Borràs defensa la seva actuació argumentant que podria incórrer en un conflicte d'interessos perquè la votació d'avui afecta directament a Juvillà. A tot això, la CUP ha decidit no votar motiu de protesta. És Eulàlia Reguant.
Aquesta situació de repressió sistemàtica i persistent en la que ens té abocats l'Estat espanyol. Aquest Parlament està tornant a ser testimoni de la única resposta que l'Estat li té reservada a les nostres aspiracions col·lectives, la repressió.
Segons la CUP, això és una mostra més que Juvillà ja no té drets com a diputat, mentre que els comuns fan palès el desconcert general dient que no tenen clar si avui dia Juvillà és diputat o no.
Gràcies, Judit. I ho dèiem en titulars pendents aquesta hora del Congrés dels Diputats, on si tot va com està previst, aquesta tarda s'aprovarà la reforma laboral.
Si no hi ha sorpreses, a mesura tirarà endavant amb els vots a favor de Ciutadans, PDeCAT, UPN, Més País, Compromís, Coalició Canària, Nueva Canària, Teruel Existe i el Partit Regionalista de Cantàbria.
La votació ha arribat després d'un matí de retrets i justificacions en què en alguns moments ha perillat la tirada endavant de la reforma.
A l'inici de la sessió, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat que la reforma laboral ha de culminar amb la convalidació per la mínima del decret.
He aprendido y me han enseñado que si una norma contiene avances, si contiene avances, hay que votar a favor. Lo que hoy se vota aquí es decir sí o no al modelo fracasado del Partido Popular. Sí o no a un trabajo decente.
Díaz ha dedicat bona part del seu discurs a rebatre les crítiques que en les últimes setmanes li han arribat per part dels partits del no a la reforma laboral.
Pel que fa als partits que estan en contra, Esquerra Republicana ha retret a la Moncloa haver-los sotmès a un procés de pressió per fer-los canviar el sentit del seu vot i han dit que la reforma l'hauria pogut signar Albert Rivera amb Ciutadans.
El portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, ha acusat el Ministeri de Treball de no complir amb el que s'havia promès.
Ni el Ministerio ni el Gobierno, y es duro decirlo, han querido recuperar la indemnización justa frente a despidos injustos. ¿Podían hacerlo? Sí. Primero, porque lo prometieron. Segundo, porque nosotros se lo proponíamos. Y tercero, porque tenían los números y la mayoría de izquierdas para hacerlo. Que esta reforma laboral le guste a la COE no es casualidad.
Pel que fa al fet d'haver trencat la majoria d'investidura, el portaveu dels republicans a Madrid ha indicat que no s'acaba el món perquè demà s'haurà de continuar parlant.
Des del Partit Popular, els líders de l'oposició a la Cambra Baixa han defensat la reforma laboral del 2012.
La portaveu popular, Cuca Gamarra, ha criticat que la proposta del govern espanyol implica un canvi, segons ells, objectivament dolent.
Ha dedicado la mayoría de su tiempo no a defender esta reforma, sino a atacar al Partido Popular. Ha llegado incluso a transformar lo que debiera de ser una convalidación de un real decreto, el 32 del pasado año, a transformarlo en la confirmación de la reforma del Partido Popular.
Segons els populars, la reforma laboral que proposa l'executiu espanyol no és prou ambiciosa.
El punt discrepant del matí ha estat amb els vots que hi va sumar el govern espanyol per part de Unió del Poble Navarrès.
Sí, els dos diputats d'UPN, Carlos García Adanero i Sergio Sayas, han reivindicat que no comparteixen la decisió que ha pres la seva formació política.
Yo ahora mismo no puedo decir más, pero sí que le puedo decir que me cuesta mucho defender una posición que no comparto. No comparto la decisión que ha tomado la dirección de mi partido, concretamente el presidente, y iremos hablando a lo largo de esta mañana, pero me cuesta mucho poder defender ante mis votantes esta decisión. Muchas gracias.
La votació es preveu que acabi aquest vespre i que la cambra doni llum verda a la reforma laboral de Yolanda Díaz.
Analitzem ara quins són els canvis d'aquesta reforma laboral amb el Pau Massí. Bona tarda.
Bona tarda.
Un dels principals objectius del govern espanyol és limitar els contractes temporals.
Espanya és un dels països de la Unió Europea amb més contractes de curta durada. La proposta de Yolanda Díaz volia limitar el 15% els contractes laborals temporals, però en les negociacions amb la patronal es va anar rebaixant aquest límit. La reforma vol simplificar els tipus de contractes perquè els indefinits siguin els preferents.
Amb aquests canvis es limiten els contractes temporals i s'acaba amb els d'obra i servei. També s'obligarà a contractar els treballadors que en queden incontractes.
Només es permetran les feines temporals quan les empreses tinguin puntes de producció o quan s'hagi de substituir un treballador. S'eliminen els contractes d'obra i servei. Les empreses hauran de fer un contracte fix als treballadors i quan s'acabi la feina tindran l'obligació de formar-los i recol·locar-los. Si en un termini de 2 anys una persona treballa durant 18 mesos en una mateixa feina, l'empresa l'haurà de fer fixa.
Torna la ultraactivitat i la prevalença dels convenis sectorials, un dels punts més polèmics que el Partit Popular va limitar el 2012.
El conveni del sector torna a manar sobre el d'empresa, per bé que cada empresa encara podrà regular si prefereix pagar o compensar les hores extres, a quina categoria professional pertany o les mesures de conciliació familiar o com distribueix el temps de treball. El conveni sectorial tornarà a marcar el salari base i quan dura la jornada laboral. També s'aplicarà el conveni del sector a les activitats que facin empreses externes subcontractades, com les cambreres de pis. S'elimina la limitació d'un any de la ultraactivitat, és a dir, que tornarà a prevaldre el conveni del sector mentre empresa i sindicats n'estiguin negociant un de nou.
S'apugen les multes per les empreses que no compleixin amb la llei. El govern donarà 3 mesos perquè tots els contractes s'adaptin a la nova normativa.
Es reforçarà la plantilla d'inspectors de treball. Les sancions per a les empreses que no compleixin amb els nous contractes pujaran fins als 10.000 euros per sota del que demanaven els sindicats. Si van aconseguir que es multi l'empresa per cada infracció que cometi i no un sol cop per totes les contractacions fraudulentes que faci. Les empreses també hauran de pagar més penalització per la fi dels contractes temporals. Com menys dies duri el contracte, més hauran de pagar de cotització a la Seguretat Social.
Finalment, els expedients de regulació temporals d'ocupació es convertiran en estructurals.
Els famosos ERTO, que durant els moments més durs de pandèmia i de limitacions de la mobilitat van evitar l'eliminació de molts llocs de treball, es convertiran en un mecanisme inclòs a la llei laboral. Les empreses s'hi podran acollir per motius econòmics o de sector. Tindran una durada d'un any i 2 pròrrogues de 6 mesos cada una. D'aquesta manera, es volen evitar els acomiadaments massius.
Gràcies, Pau. El govern espanyol proposa crear un permís remunerat per cuidar fills i pares. La mesura constarà de 7 dies amb el 100% del sou i s'inclourà dins la futura llei de famílies.
Ho ha anunciat avui la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que ha afirmat que amb aquesta mesura es vol crear un permís similar al que ja hi ha a la resta de la Unió Europea. La ministra de Podem ha dit que l'objectiu d'aquesta proposta és lluitar contra la desigualtat i ha posat alguns exemples de com es podria fer servir.
Un permiso que te permita quedarte en casa cuidando de tus hijos cuando han pasado una mala noche vomitando o tienen un poco de fiebre, que puedas pedir el día para llevar a tus padres al médico o que puedas estar con tu pareja si esta está enferma.
Belarra també ha dit que cal aprendre les lliçons que ens ha deixat la pandèmia, per això proposa que aquest permís sigui més ampli i no com fins ara, que només es pot demanar en cas que un familiar pateixi una malaltia greu.
I a Catalunya, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha assegurat que quan ella dirigia la cambra ja es va plantejar eliminar les llicències per edat.
Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola on l'expresidenta del Parlament ha comentat que el secretari general de la cambra li va explicar la situació el 2016. Llavors van començar els tràmits per eliminar aquesta figura que permetia seguir cobrant les nòmines sense anar a treballar. Però Forcadell ha reconegut que les circumstàncies d'aquella legislatura no la van deixar acabar.
Vam iniciar un procediment per acabar-ho i volíem iniciar negociacions amb el Consell de Personal del Parlament per mirar d'acabar-ho. El que passa que no vam ser-hi a temps perquè el secretari general va plegar, tot es va precipitar, ja sap que va ser una legislatura curta. Però sí, la idea era iniciar el procediment per acabar amb les llicències.
Forcadell ha reconegut que podrien haver fet més sobre el cas Juvillà. L'expresidenta de la cambra ha assegurat que Laura Borràs està fent tot el possible per evitar que el copaire no perdi l'escó.
I estàvem precisament pendents del Parlament, de la votació del Parlament, que ja ha acabat. El Parlament ha aprovat mantenir l'escó de Pau Juvillà amb els vots a favor d'Esquerra, Junts per Catalunya i els Comuns. La CUP, com dèiem abans, no ha votat en motiu de protesta perquè la presidenta del Parlament no ha permès que Juvillà votés. El dictamen defensa la cadira de Juvillà perquè no ha estat condemnat per sentència ferma, acceptant, però, que el límit de la desobediència passa per no posar en risc els funcionaris de la cambra. Òmnium Cultural enllesteix la seva nova junta directiva. L'única candidatura a presidir l'entitat ja ha rebut el vestit blau de la Junta Nacional i, a falta de l'aprovació, al capdavant de l'entitat hi haurà Xavier Antic i la vicepresidenta serà la periodista Mònica Terribas.
La llista ha de rebre l'aprovació dels socis que votaran de manera electrònica entre el 10 i el 26 de febrer. La nova junta d'Òmnium Cultural inclourà noms com l'exconseller Joaquim Forn, l'exdiputat de la CUP, David Fernández i la periodista Natza Ferrer. Marina Gay passaria a ser la segona vicepresidenta, l'advocada Marta Gasarvall, la tresorera, i l'advocada Marina Garcés, volem dir, mantindrà la funció de secretària.
La Fiscalia ha denunciat per homicidi imprudent una residència de Tremp per la mort de 64 persones grans durant la primera onada de la pandèmia. El Ministeri Públic considera que hi ha indicis de disfuncions gravíssimes que haurien influït de manera decisiva en les defuncions.
Es tracta de la residència Fundació Filella de la capital del Pallars Jussà. Després d'un any d'investigació, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, el Ministeri Públic considera que hi ha indicis que la mort de 64 dels 142 residents i el contagi de 42 treballadors d'un total de 65 van ser culpa d'una mala organització d'organització del centre. Se'ls acusa dels delictes d'homicidi imprudent, tracte degradant i contra la seguretat del treball arran d'un brot mortal de Covid-19 que va afectar el centre entre novembre de 2020 i gener de 2021.
I encara parlant de Covid, la Unió Europea vol que el certificat Covid estigui vigent per viatjar fins al juny del 2023. Això és un any més del que estava previst fins ara. La Comissió Europea ho ha justificat per la incertesa que hi ha sobre el comportament del virus de la Covid durant el 2022.
La mesura busca facilitar la circulació dels ciutadans europeus per tota la Unió en un moment en què la pandèmia encara no ha acabat. La Comissió considera que cal ampliar més mesos el seu ús donat el context epidemiològic actual.
Canviar el balast, que són les pedres que sustenten i que s'aguanta la via, per...
Aquest tall no era el que necessitàvem. A Barcelona, la companyia d'aigües ha proposat apujar el preu del rebut un 7% aquest 2022, una proposta que, des de l'àrea metropolitana de Barcelona, consideren intolerable.
Segons ha avançat el diari Ara aquest matí, Aigües de Barcelona justifica que aquest increment és necessari per a l'equilibri econòmic o financer de l'explotació del servei. El percentatge proposat, però, és molt més alt que la mitjana de l'IPC de l'any 2021, que ha sigut del 2,3%.
De fet, el vicepresident d'Ecologia de l'àrea metropolitana de Barcelona, Eloi Badia, ja ha assegurat en una entrevista a TV3 que l'ens metropolità no accepta la pujada que ha plantejat les Aigües de Barcelona.
Badia creu que és una barbaritat sense precedents, ja que es tracta d'una pujada que equivaldria a augmentar més de 1.000 milions d'euros el rebut de l'aigua. Des de l'àrea metropolitana ja han demanat a la companyia que aclareixi alguns dels conceptes inclosos per justificar aquest augment de preu. Si la pujada acaba tirant endavant, afectaria els ciutadans de 23 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, uns 3 milions de persones.
I gran part de la línia 5 del metro de Barcelona quedarà sense servei per una renovació integral de la via entre la Sagrera i Horta, a més d'altres obres. Durant la Setmana Santa començarà la primera fase entre Verdaguer fins a Virrei Amat, que servirà per preparar el gruix d'obres previstes per l'estiu. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Durant 10 dies, els operaris de TMB construiran un nou equipament de via a l'entrada de l'estació de la Sagrera, que serà imprescindible per poder deixar l'estació a punt durant el tall de l'estiu. Unes obres que també serviran per acabar amb les vibracions en alguns punts del recorregut. TMB estima que es reduiran fins al 45% de les ja detectades. Així ha explicat el director de Metro, Òscar Playa, en què consistiran el gruix de les actuacions.
Canviar el balast, que són les pedres que sustenten i que s'aguanta la via, per una placa de formigó, que és una placa que dona solució a que la via es bellugui menys i hi hagi menys vibracions. Traiem les travesses i posarem més de 20.000 fixacions antivibratòries que ens han d'ajudar a reduir i eliminar les vibracions que tenim en aquest tram, i posem el carril completament nou.
TMB reforçarà la xarxa d'autobusos, però Òscar Playà insisteix en que la millor alternativa serà agafar altres línies de metro. La presidenta de TMB i tercera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha demanat paciència.
Gràcies, Sílvia. I Catalunya ha activat l'alerta per risc d'incendi en diversos punts del país. La forta sequera que pateixen des de fa mesos molts territoris han provocat més de 500 incendis durant el mes de gener.
I això és gairebé el doble que el mes de gener de l'any passat i el triple que ara fa 2 anys. L'inspector en cap d'Agents Rurals, Toni Mur, ha explicat en una entrevista a Estel Migdia que el canvi climàtic està provocant que hi hagi més incendis durant tot l'any i ja no només a l'estiu.
Estem en una dinàmica de perill creixent, de desestacionalització progressiva del perill d'incendis forestals. Tant els mitjans d'extinció com nosaltres estem intentant posar mesures pel control, sobretot de les activitats humanes, que són al final les que generen els incendis.
Mur també ha advertit que la falta de pluges i les condicions climàtiques adverses poden acabar provocant que a Catalunya hi hagi incendis de gran magnitud com els que han arrasat als Estats Units.
El dia després que la Comissió Europea s'hagi mostrat a favor de que l'energia nuclear i el gas siguin considerades energies de transició verda, entitats ecologistes com Greenpeace han alçat la veu pel perjudici que això pot comportar en un futur.
I en una entrevista a Radio Estel, la responsable de taxonomia d'aquesta ONG, Meritxell Benassar, ha criticat que això no deixa de ser un procés de rentat verd on es vol fer passar per sostenibles energies que no ho són. A més, segons Greenpeace, el fet de qualificar el gas i la nuclear com energies verdes, la Comissió Europea obre la porta que grans empreses posin l'etiqueta verda quan inverteixin en energies que realment no ho són.
les inversions privades podran, de forma sostenible, invertir en aquestes energies. Llavors, evidentment, si jo tinc, o tu tens uns estalvis i vols que realment el teu banc inverteixi en energies sostenibles, com seran verdes, doncs podran invertir en nuclear i en gas fòssil, i tu sense saber-ho. Aquest és el problema.
Des de Greenpeace ja han anunciat que ara començaran un procés de treball amb el Parlament Europeu que durarà entre 4 i 6 mesos per evitar que la proposta acabi tirant endavant.
El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat que les forces militars del país han matat el líder de l'Estat Islàmic, Abu Ibrahim al-Hashimi, en una operació al nord-oest de Síria, amb 13 morts més, entre ells 6 menors.
Al-Hashimi era conegut com el destructor i una figura destacada entre els grups jihadistes d'Iran durant les darreres dècades. Havia anat ascendint de forma constant en la jerarquia d'Estat Islàmic. En un comunicat, Biden ha agraït la valentia dels membres de les forces armades que han participat en l'operació i ha assegurat que tots han tornat amb vida. Pel president nord-americà, aquest fet fa que el món sigui un lloc més segur.
El dissenyador i empresari Toni Miró ha mort aquesta nit als 74 anys a causa d'un infart. Amb el seu segell va crear col·leccions de moda que van seduir les passarel·les més prestigioses del món, com París, Milà o Nova York.
Va néixer a Sabadell, ara i amb només 20 anys va obrir la seva primera botiga on comercialitzava dissenys propis. L'èxit va ser tan gran que pocs anys més tard ja va crear la seva pròpia marca, Antonio Miró. També va crear el vestuari d'empreses i institucions com la dels Mossos d'Esquadra o obres de teatre i pel·lícules. I el 1992 va rebre l'encàrrec de dissenyar el vestuari de les cerimònies dels Jocs Olímpics de Barcelona. També va dissenyar mobles, cuines, estoigs, bolígrafs, llapis, colònia i fins i tot taüts ecològics de cartró.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Aquest any Saber i Ganar celebra el seu 25è aniversari.
Saber i Ganar. Presentado por Jordi Hurtado.
Després de més de 4.000 hores d'emissió i 450 preguntes, el 17 de febrer el programa de Jordi Hurtado arriba als seus 25 anys d'emissió ininterrompuda.
Història, l'entrega més vista va conquistar 2.640.000 espectadors, un espai que ha comptat amb més de 2.700 participants i el seu presentador des de l'inici. En Jordi Hurtado ha passat avui pel matí a Ràdio Estel.
El que ha passat amb el Saber i Ganar, d'aquesta continuïtat laboral, de que vegis que això, cada vegada que hi ha un canvi a Televisió Espanyola, arriba una nova direcció i preguntes, i nosaltres què? No, totalment, recolzar, total, aquest programa, això no es toca, això és que és el millor de la dos d'audiència. A més, això, no?, una marca, que Televisió Espanyola ha aconseguit fer una marca, que és molt difícil amb Saber i Ganar, i que tothom ja el conegui al carrer, i el respecti, que tingui un gran respecte. I penses, vinga tu, jo, mentre tingui salut, a seguir. Vull dir, això de la jubilació per mi no entra absolutament.
L'aniversari d'aquest programa serà el proper 17 de febrer i Televisió Espanyola celebrarà aquella nit amb una gala especial en prime time a la 2.
I acabem amb els esports, Carla. El Barça ja té tots els nous reforços a punts. Avui s'ha fet la presentació oficial d'Aubameyang al Camp Nou i a porta tancada.
El davanter gabonès ha renunciat al seu contracte amb l'Arsenal per jugar al Barça fins l'any 2025, però sí amb opció de sortir al 2023. El jugador ja s'ha vestit de blaugrana, ha trepitjat el Camp Nou i ha firmat el seu contracte. Per Auba, venir al Barça és un somni i té clar que el seu objectiu amb l'equip és guanyar la Champions.
El Barça es un gran club que tiene que ganar la Champions. Por eso venir al Barça es una oportunidad para ganar la Champions. Entonces estoy aquí, vamos a hacer todo para volver a Champions y a ir para ganar.
El jugador ja està a les ordres de Xavi i podrà debutar aquest diumenge al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid. Un partit, per cert, on està en joc el quart lloc a la classificació, que és l'última posició per entrar a les posicions de Champions.
Qui no podrà jugar, però, és l'Englet. El central francès té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra.
En el comunicat mèdic s'especifica que l'evolució en marcarà la disponibilitat, però tot apunta que estarà fora dels terrenys de joc entre 4 o 5 setmanes, una baixa més a la defensa blaugrana, que se suma a les d'Umtiti i Eric García. Per part dels matalassers, qui podria ser baixa és Antoine Griezmann, que va tornar a caure lesionat i s'estarà una setmana més de baixa.
Després del mercat de fitxatges, les prioritats del Barça se centren ara en les renovacions d'alguns jugadors. Les prioritats ara mateix són les de Ronald Araujo i Gavi.
Araujo, que finalitza el contracte l'any que ve, és una peça clau en la defensa blaugrana. El central uruguaià té més propostes sobre la taula que estan molt lluny a la que li fa el Barça. Per això encara no s'ha arribat a un acord. Amb Gavi, que també finalitza el contracte l'any vinent, les negociacions sí que estan més encaminades, però falta traslladar l'acord al paper.
El Girona aquest migdia ha presentat Víctor Sánchez com a nou jugador de la plantilla.
L'experico de 34 anys arriba al club gironí per reforçar l'equip fins a finals de temporada. Sánchez és un veterà de la Lliga Espanyola i assegura poder adaptar-se a qualsevol posició en el terreny de joc.
Sempre he jugat al mig, normalment, però és veritat que vaig jugar partits al lateral dret, he jugat al lateral esquerre, he jugat algun partit de central... No tinc problema. Com t'ha dit, he vingut a ajudar, he vingut a fer el que el míster digui on ell vegi que puc ajudar.
Víctor Sánchez podria entrenar-se ja en el proper partit del Girona, que serà aquest dissabte contra la Ponferradina.
A la Copa del Rei ja hi ha els primers semifinalistes, són el Rayo Vallecano i el València.
Els de Vallecas passen l'eliminatòria després de superar el Mallorca per la mínima gràcies a un gol de penal d'Òscar Trejo. El València guanyava per 2-1 al Cádiz. Avui es juguen les altres eliminatòries. La Real Societat rep el Betis a les 8 del vespre i l'Atlètic Club rep a Sant Mamés el Real Madrid a 2:15.
En bàsquet, nova jornada de l'Eurolliga al Palau. El Barça rep el Panathinaikos a les 9 del vespre.
Els blaugranes venen de superar el Bayern de Múnich aquest dimarts passat i avui es troben amb un Panathinaikos que no passa pel seu millor moment. Tot i així, el tècnic Sanona, ja sí que Viciós, insisteix que els partits d'Eurolliga sempre són difícils.
No tiene un récord muy bueno de victorias, no un balance muy bueno de victorias y perdidas, pero ha estado ahí, ha jugado muy bien contra equipos muy buenos, ¿no? Contra Efes sobre todo, ha tenido un buen partido. Está claramente todo en manos de los bases y escoltas, domina mucho balón, toma muchas decisiones. Bueno, como cualquier partido de Euroliga, es siempre difícil.
El Panathinaikos actualment ocupa la 17a posició. El balanç del Barça és de 18 victòries i 5 derrotes. Saras, amb qui no podrà comptar pel partit d'avui, són amb els lesionats Oriola, Abrines i Higgins.
En ciclisme, Alejandro Valverde liderarà l'equip Movistar a la Volta a Catalunya. El murcià de 41 anys ha guanyat 3 cops la prova.
Valverde també és el 7è corredor amb més triomfs parcials de la història. Tot i que aquesta podria ser la seva última temporada, Valverde ha començat en plena forma amb una victòria la setmana passada al trofeu Pollença a Mallorca. L'edició 101 de la Volta es disputarà del 21 al 27 de març amb la sortida a Sant Feliu de Guíxols.
I compte enrere pels Jocs Olímpics d'hivern, Pequín, últim els detalls per la inauguració de demà.
Un joc segur que pretenen mantenir totes les mesures pel que fa a la pandèmia. La capital xinesa és la primera ciutat a acollir tant uns jocs d'estiu, que ho va fer el 2008, com uns d'hivern, que ara el casteller de banderada d'Espanya, juntament amb el barceloní Ander Mirambell, disputarà els seus 5è jocs, el que la converteix a l'esportista del país amb més cites olímpiques. Castellet es troba en molt bon moment i el podi és l'objectiu. El Comitè Olímpic Espanyol estarà representat per 14 esportistes i 9 d'esports de neu i 5 de gel.
Com avui de l'any 1973, el britànic Elton John arribava al número 1 de les llistes musicals amb aquest Crocodile Rock. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.